La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.
I ara és moment de seguir amb les entrevistes amb els autors sabadellencs que avui estan firmant llibres i un d'ells és el Jordi Soler. És un autor ja consolidat amb 6 títols publicats, si no vaig errada, perquè déu-n'hi-do la llista. I aquest any presentes una novetat d'aquella manera, no? Perquè és La noche de Dambalá, però que ve d'una novel·la que en català es va publicar el 2015 ja.
Sí.
A veure, posem en context. Es tracta d'una història policíaca ambientada a Barcelona amb l'assassinat d'una prostituta nigeriana molt jove en un ritual de vudú com a punt de partida. I aquest títol arriba també després que el 2021 publiquessis la novel·la Per què no?, que explicava també una mateixa història des d'un centenar de punts de vista diferents.
Sí, no era ben bé una novel·la, era un llibre estrany. perquè era
sui generis.
Agafar una història molt, molt petita i sense tampoc cap gràcia evident i posar-te el repte d'explicar-la de moltes maneres diferents, sempre la mateixa, amb petites variacions potser, però fer-ho de moltes maneres diferents i al final vaig fer 120 i alguna cosa i vaig dir para, perquè
no sé com vas arribar a aquest
extrem. No, hi ha un temps que em vaig obsessionar, cada dia allò.
El 2020 també vas guanyar molts lectors amb El tigre i la duquesa. Jo diria que ara mateix quan es busca el teu nom, doncs el primer que surt és El tigre i la duquesa.
Sí.
I també és de gènere negre, amb els Pink Panthers, no?, com a protagonistes.
Sí, de fet hi ha una relació directa entre El tigre i la duquesa i La noche de Dambalá.
Això et volia preguntar, perquè clar, al final tu venies de la novel·la històrica, o almenys quan se't buscava sempre sortia aquesta etiqueta,
sí.
I de cop ens trobem dos llibres que sembla que tenen molt a veure.
És que ja sé que segurament és més fàcil posar-te una etiqueta a un escriptor i dir aquest fa novel·la històrica, aquest fa novel·la negra, però a mi no m'agrada això. Jo explico històries i llavors explico el que em ve de gust explicar i si és negre és negre, si és històric és històric.
El que surti, no, també? Que...
Sí. I si són sempre la mateixa de 100 vegades diferents, doncs sempre la mateixa de 100 vegades diferents.
Tu ets periodista, en aquesta taula avui hem tingut ja molts periodistes. Diries també doncs, que el periodisme ha influït en triar aquest tema en concret per aquestes dues novel·les?
Segur, sí, perquè a més La noche de Dambalá parteix d'un reportatge que van gatjar a TV3 que es deia Ibio Kundai, una noia de carretera, que explicava doncs, que havien trobat una noia nigeriana atropellada al costat a prop de la frontera i havia quedat morta allà. Llavors la periodista de TV3 que va arribar, l'Anna Teixidor, va quedar molt impressionada, va seguir, va estirar del fil d'això i al final va arribar a anar a Nigèria a conèixer la família d'aquesta noia i es va assabentar de tot el transfons de la relació que hi ha entre el vudú i la prostitució nigeriana, no? I jo vaig quedar al·lucinat perquè a mi el vudú és una cosa que no hi crec, però que em fa una mica de vudú.
La paraula que utilitzes allà del yuyu, no? La seguim tenint,
eh? Yuyu ve del vudú, precisament, saps? Llavors, sí, fa una mica de yuyu i em va semblar que era un tema molt interessant i vaig traçar. Però és això, la vaig treure el 2015 en català, jo era una novel·la de la que estava molt content, però durant la pandèmia, saps? T'has avorrit, no saps què fer, vaig mirar i em va semblar que era molt millorable. I llavors la vaig refer de dalt a baix.
O sigui que no és una traducció, pròpiament dit, sinó una revisió de la teva pròpia obra.
És una revisió i una traducció a la vegada, no? I bueno, jo aquesta vegada he quedat molt content, la veritat és que estic molt satisfet d'aquest llibre.
El procés de documentació en el cas de les dues novel·les ha estat periodístic o també hi ha hagut també un altre procés paral·lel de dir doncs vaig a saber una mica més de vudú, vaig a saber una mica més de funcionament, per exemple, forense, no? Que hi ha escenes doncs, que sembla realment que has tingut algun consell d'algun professional.
Home!
Et fet reflexionar. Si són favors secrets, no cal que els diguis.
No, el que vull dir és que el tema de la documentació abans era molt més complicat, però avui en dia que hi ha internet, t'asseguro que hi és tot. Tot. Jo, per exemple, quan vaig fer la novel·la dels Pink Panthers, vaig buscar i hi havia gravacions de càmeres de seguretat de com els Panthers feien atracaments. Vull dir que jo vaig veure atracaments fets pels Pink Panthers, això amb càmeres de seguretat, els cotxes estavellant-se contra les joieries, com entraven, com sortien. Vull dir que és qüestió de sentar-te i buscar una estona, saps? Però sí,
tenir l'interès també, no?
Home, sí, clar, la veritat és que com més busques, més trobes i més al·lucinant et sembla.
Com ho comentaves, hi ha un pes important a La noche de Dambalá del vudú,
sí.
I ho portes a un extrem que està bastant en el límit del gènere fantàstic. No sé si era buscat ho requeria la trama, vull dir, perquè clar, podies haver pintat el vudú des d'un altre punt de vista més escèptic, però veiem un vudú que realment és efectiu, que realment...
Realment?
Jo crec que sí, jo com a lectora,
ah, vale.
Com a lectora, sí, sí.
Fantàstic, tu creus?
Jo sí,
però jo
també
crec
és veritat que...
El llibre et dona les dues. És a dir, jo vaig intentar jugar amb això. És a dir, home, preferiria que el senyor aquell no em fes vudú. Però realment...
És que realment el noi ja feia una mica de por,
sí,
eh?
Sí.
El personatge del vudú.
No el posaràs un tio guai, no?
No, no, vull dir que ja... Que sí, que hi ha la part condicionant de dir, ostres, és que qualsevol mirada d'aquesta persona ja et deixa la sang glaçada,
no? Havia de tenir aquest vessant. Però jo crec que el llibre es queda, juga molt amb quedar-se amb això. Això funciona? Funciona si tu creus, i si no tu creus no funciona? Hi han unes casualitats que poden ser tal... I em vaig quedar aquí. No t'ho sé. Jo no ho sé, si vols que et digui la veritat.
No m'ho crec.
No
m'ho crec,
sèrio,
com a autor no, t'has d'haver posicionat.
Jo no ho sé.
Bé, no xinxaré més, però anem als personatges. Uh-huh. A mi tots els personatges m'han semblat molt desgraciats des de diferents prismes, no? Per exemple, la periodista que viu a l'ombra de la seva mare, que és un gran tòtem del sector, el policia que està al punt de mira de les sospites cap a ell, les nigerianes que viuen sota l'amenaça de la màfia... Com a lectora he tingut aquesta sensació de hi havia un rerefons de les persones no conflictives, les persones felices, no hi ha una història al darrere.
Clar, Anna Karenina comença justament amb la frase totes les famílies felices són iguals, però totes les infelices ho són a la seva manera, no?
Uh-huh.
I això és el que t'està dient Tolstoi, t'està dient no hi ha història si n'hi ha conflicte. Per tant, tu no podries fer una novel·la d'una família feliç. Ara imagina't.
Home, no? Una utopia.
Sí, però què explicaries? Com els hi va tot molt bé? No? Escolta, estic casat amb una dona meravellosa, tinc uns fills fantàstics, una feina estupenda, surto al matí, brilla el sol...
El lector vomitant.
El lector s'ha dormit a la pàgina 3, no? En canvi, a la que algú li passa algú molt xungo, és... Vamos a ver, no? Explica'm més. Clar, el conflicte està a la gènesi de qualsevol història.
També hi ha escenes bastant explícites, tant de sexe com de consum de substàncies. Has temut en algun moment que se't censuressin aquestes escenes, o la novel·la en si, per poder ser tan directa?
No, al contrari. De fet, quan la vaig fer en català el 2015, el que em deien els amics és hi ha poc tomàquet a les teves novel·les.
Sí,
sí.
Això és una cosa que has afegit després.
Voleu tomàquet? Doncs em vaig posar més, no? Però
m'agrada que escoltis els lectors,
home,
això és molt bo,
per favor,
això.
Tu diràs, els lectors són el primer. Però sí que és cert que a mi, generalment, quan dues persones entren a dintre una habitació, prefereixo quedar-me fora, com a autor, perquè penso que ja està clar el que està passant. Però aquesta vegada vaig dir, no, vaig entrar i
vaig
a tafanejar una mica.
Fins
no?
Al fons.
Sí, fins al fons, però fins al fons, eh? Molt bé.
Hi ha una frase del llibre que m'ha impactat molt per el viatge periodístic i perquè a mi sempre... tingut a la fita d'escriure, no?
Uh-huh.
Nadie te cuenta que el periodismo y escribir tienen tanto en común como Shakespeare y Sergio Ramos. A veure, aquesta afirmació la diu Jordi Soler, periodista, Jordi Soler, escriptor, Jordi Soler, professor d'escriptura. Tots ells alhora?
Tots ells alhora. Sí, tots ells alhora. Crec que és una cosa unànime.
Ostres, és que la vaig veure i no puc estar més d'acord, eh?
Veus?
Perquè tothom, crec que darrere de molts periodistes hi ha escriptors frustrats o escriptors en vies de ser escriptors. T'apuntes aquí perquè dius, així escriuré, però és que no té res a veure. No,
no té res a veure i probablement hauria de tenir-ne molt més, eh? És a dir, el periodisme...
Hi hauria d'haver més literatura, no? En les notícies hi hauria d'haver menys...
Clar, és que on diu que has d'explicar la notícia d'una manera anodina? Home, o sigui, hi ha grans exemples del nou periodisme americà que són fabulosos en aquest sentit i t'expliquen notícies autèntiques estupendes, meravellosament explicades, no? Però això és com si s'hagués perdut una mica. Bueno, és el que hi ha, però ja et dic, jo sí, crec que els tres ens ratifiquem amb aquesta frase.
Jo m'hi sumo.
Vale, doncs ja som quatre. Venga.
Ja som quatre, ja som majoria. Tu també ets profe d'escriptura a l'Escriptorium.
Sí.
Transmets tots aquests coneixements que tu t'has anat trobant com a escriptor i com a periodista als teus alumnes?
Sí.
O només com a escriptor? Vull dir, diferencies una vessant de l'altra?
No, perquè tampoc crec que hi hagi de ser exactament, eh? No, jo intento... amb els meus alumnes, per cert, que vull dir que en tinc tres que tenen llibre aquest Sant Jordi. Vull
això,
que...
això, publicitat, vinga.
Escolta,
estic
molt content. L'Adrià Gucil, que treu Armaris i barricades, el Jordi Ballar, que ha tret Mori el Borbó, que és una història sobre un personatge sabadellenc que jo crec que se n'hauria de parlar més, que és el Mateu Morral, el senyor que va atemptar contra Alfons XII el dia del seu casament, i el Jordi Jordana, que acaba de treure una novel·la també d'ambient negre que es diu De la pell al diable.
Molt bé, orgullosíssim, no?
Sí, molt, molt orgullós, la veritat és que molt orgullós.
I novel·les que han nascut del mateix curs d'escriptura? O...
Sí, són novel·les que les hem fet a classe.
Sí, són una mica teves també, no? Al fons?
No, són seves. Jo he fet el que he pogut per ajudar, perquè per això estic allà. Però no, les novel·les són seves i a més estan molt bé. Vull dir que quan passa això, sí que és veritat que et sents orgullós, és la paraula, saps?
Es nota. Ja fa anys que escrius i també tens unes noves generacions d'autors que els estàs fent de mentor. Veus diferències entre els nous autors i tu quan vas començar a escriure o la generació de la teva edat? Hi ha un canvi en la manera de veure la literatura, en la manera d'escriure, en les fites, en la paciència fins i tot?
No, crec que és molt, no és tant de generació com de persona. O sigui, aquesta és una feina que a la gent li sembla que té molt de glamour i tal, però en té molt poc. És una feina solitària, és una feina arrossegada, és una feina que per publicar costa molt, i un cop t'han publicat que sembla que ja és encara és pitjor. Vull dir que és una feina...
La pressió, no?, després també de... I el següent llibre per quan?
La pressió i tot el que es publica, i la gent lo poc que llegeix, i els pocs llibres que es venen. És molt difícil viure d'aquesta professió. Llavors, depèn molt de la gent. I tu veus, hi ha gent que ve al curs i t'adones que realment volen escriure una novel·la, i gent que ve i t'adones que no... Vol ser famosa o vol fer un llibre? Jo crec que més que famós, la gent, hi ha gent que vol fer un llibre, saps? I vol tenir el seu llibre fet i tal, i posen el que s'hi ha de posar, que són moltes hores. Jo el que els dic als alumnes quan venen és: tens 1.000 hores per escriure una novel·la? Sí, no? Si no les tens, oblida-te'n, perquè 1.000 hores li dedicaràs segur.
M'acabes de deprimir.
No, és així, però... O sigui, tu 1.000 hores les tens. Ara, poden ser per escriure un llibre, per fer macramé, per anar a la platja o per... Tot no ho pots fer.
No, això ja ens n'hem adonat. I a aquestes altures, oi?
T'has de decidir a què les dedicaràs, però que hi dedicaràs... Si vols que quedi mínimament bé, li has de dedicar molta estona, és així.
I els lectors? Hi ha hagut un canvi en els lectors d'aspecte fa 20-30 anys? El notes?
Ostres, no t'ho sabria, que jo fa 20-30 anys tampoc hi estava, en el negoci, vull dir que no ho sé exactament. Diria que no, jo tinc bastant clar el que volen els lectors. El que passa és que una cosa és tenir-ho clar i una altra cosa és donar-los-hi, saps? Jo sé què volen, però sé fer-ho això, aquesta és la gran història, no? I estic convençut que hi ha molts llibres que són collonuts i que donen exactament això, però com que n'hi ha tants,
no
tenen oportunitat, saps? I a la vegada, doncs, bueno, n'hi ha que arriben i dius: ostres, jo no li veig el què, saps? Però, bueno, sé la vi. Funciona així, això.
I pregunta obligada que li estem fent a tots els que estan passant per aquí per la Carpa: on t'agradaria ser el Sant Jordi que ve?
On m'agradaria ser el Sant Jordi que ve? Uau!
O què t'agradaria estar fent? Què mal em dius? No, jo vull oblidar-me de Sant Jordi i me'n vaig a Nova York a veure musicals,
M'encantaria anar a Nova York a veure musicals,
per Sant Jordi.
M'apunto. I si ha de ser per Sant Jordi, també, però on m'agradaria? Home, m'agradaria ser a la plaça Catalunya de Barcelona amb una cua de gent que arribés fins a Colón. Perquè
això estaria,
els llibres,
estaria,
sí,
genial.
M'agradaria això.
Firmes aquí avui?
No. A la tarda vaig a Barcelona.
La ruta de Barcelona, eh?
Saps què passa també? És això, és el meu sant. Vull dir, m'agrada estar una mica amb la família també, no? Viure una mica al dia, i a la tarda passaré per Barcelona.
Molt bé.
Al matí ho he dedicat als de casa.
Doncs moltes gràcies, Jordi Soler, per passar per la Carpa de Ràdio Sabadell.
A vosaltres per convidar-me.
Recomano a tothom que llegeixi el teu llibre, que passarà una bona estona, i sobretot si tenen ganes d'enganxar-se, o sigui, un llibre de viciar-se, de dir: va, tinc 3 tardes de diumenge tontes, doncs vinga.
Per això el vaig fer.
Doncs has aconseguit l'objectiu.
Sí, doncs ei, em caus molt bé, Karen.
Llàstima que no he portat el llibre perquè me'l firmi.
Ah!
Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
La Diada de Sant Jordi en directe a Ràdio Sabadell.